A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts a les 5 i això és Temps de Benestar. Amb el programa És gran ser gran. Els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar Més gran ser gran, un dels únics programes de ràdio que dedica tot el seu contingut de 30 minuts a parlar de les persones grans i dels llocs on hi viuen i de les persones que també hi treballen, les residències i de tot el seu personal. Com sempre, tenim un programa ple d'informació d'aquest món. Per començar, tindrem el tema del dia a càrrec d'en Josep de Martí. L'entrevista d'avui serà la directora d'una residència de Premià de Mar i també amb una resident. La borsa de treball i la consulta del treballador social que seran a càrrec d'en Carles Reixac. Tot el que els politensà saber d'una residència. L'equip del programa Les Vies de So, José Matosis, a la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. Escoltem un consell.
Fa quant temps que no vas al metge? Tot i que es diu que la gent gran va molt al metge, la veritat és que alguns potser hi van massa i d'altres no hi van prou. És molt important tenir una cultura de medicina preventiva. Una revisió a temps et pot treure de molts problemes. Diabetis, hipertensió, colesterol alt, coses que amb una revisió l'any es poden localitzar.
Avui entrevistarem a la directora d'una residència de Premià de Mar i també amb una resident. Coneixerem els diferents tipus de serveis que ofereixen, quines activitats acostumen a fer. Ens presenten i condueixen els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I en Carles Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social, especialista en dependència i gent gran. Endavant, Josep, com vulguis. Benvingut.
Molt bona tarda. Bona tarda. I saps que avui, venint cap aquí en moto,
sí,
doncs m'he parat en un semàfor i s'ha parat un cotxe al costat i m'he fixat que estava conduint una senyora molt gran. La veritat m'ha sorprès, perquè he pensat, ostres, no veus gent tan gran.
No.
I a més, que entre gent que ara té 70 i 80 anys, encara tampoc era gaire normal que les dones conduïssin. És una cosa que s'ha aconseguit amb el temps. I aleshores m'he preguntat, escolta'm, hi ha moltes conductores grans? I he trobat una història que m'ha agradat, la història de la Trini Cebrián, que és una dona que als 84 anys es va plantejar treure's el carnet de conduir. I saps què? Que ho va aconseguir, eh?
Als 84 anys?
Als 84 anys. Es diu Trini Cebrián i és de El Ginet, un poble de València.
Ara estic pensant, no li devien vendre el cotxe a plaços.
Ah, mira, això no ho he preguntat. I també, però el que sí que hi ha és una cosa. Saps què li va passar al cap de poc temps de treure's el carnet?
No.
Que va caure per un barranc.
Amb el cotxe.
Amb el cotxe, però no li va passar res. No? Aleshores, si algú posa conductora de 84 anys a Google, troba això. I aleshores, què passa? Pues que sembla ser que ha continuat conduint, perquè un accident
pot tenir tothom.
Tenir. A més, quan una persona gran renova el carnet de conduir, li fan unes proves mèdiques en les quals comproven la visió, la coordinació...
Sí, és més exhaustiu, és veritat.
I a més, fan que passis el control més sovint, vull dir, no renoves el carnet cada 5 o cada 10 anys, sinó potser cada any, fins i tot. I d'any en any, de dia en dia, saps quina és la persona més gran que ha tingut un carnet de conduir actiu a Espanya i que ha conduït?
No.
Francisco Villanueva, de Cremenes, León. Aviam, una aposta. Quants anys tenia quan aquesta persona va deixar de conduir perquè es va morir?
Diuen una barbaritat, 90...
103.
103! Ostres!
El jove.
Jo crec que o s'ho ha mirat per internet... O...
No, pues... t'ha llegit el guió, em sembla.
M'ha llegit el guió. Pues mira, Francisco Valbuena, el conductor más longevo d'Espanya. Però no només, és que aquest senyor va tenir el carnet de conduir durant més de 70 anys. És que més de, és una de les persones que més temps ha tingut carnet de conduir i que vivia en un poble de León, un poble del León, si ja saps que és clima del ferotge,
oh,
i aleshores anava conduint fins que un dia la mort se'l va endur. Però jo sempre penso el mateix. Això de dir, bueno, un dia als 103 anys vas a casa, aparques el cotxe, puxes les escales, te'n vas a dormir i no et despertes. No és aquesta la mort que voldríem tots nosaltres?
Doncs sí.
Pues quedem-nos amb un record per dues persones, pel Francisco Vallbuena, que en pau descansi, i per la Trini Cebrián. Des d'aquí per ella, una salutació.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs des de És Gran Ser Gran continuem la nostra ruta per les residències de Catalunya. I quan estàvem preparant el programa, el Marc m'ha dit, escolta'm, quin nom més bonic, no?
Sí.
Residència Lunada Vila Clavellina,
a
Premià de Mar. I tenim amb nosaltres a la Patricia Navarro, que és la directora d'aquesta residència Lunada Vila Clavellina a Premià de Mar. Benvinguda, Patricia.
Bona tarda. Hola,
molt bona tarda. I escolta'm, no podem començar si no és fent aquesta pregunta. D'on ve aquest nom tan bonic, Vila Clavellina?
Pues mira, quan va arribar l'Una Serveis a gestionar aquest centre, volíem, bueno, fer un canvi de nom i donar-li un altre aire. Llavors vam pensar que què millor manera d'homenatjar a la zona del Maresme, en concret a Premià de Mar, posant-li el nom de Vila Clavellina. Per què? Perquè és una planta típica d'aquesta zona, del Maresme.
Està ple d'invernacles.
Llavors, digue'm?
Està ple d'invernacles, al Maresme.
Sí, exacte. Era la flor típica d'aquí, del Maresme. Llavors vam fer un homenatge en aquesta zona, i en concret a Premià de Mar. I, bueno, hem plantat ara que ha vingut la primavera, doncs, Vila Clavellina al jardí, volem que sigui un espai colorit, alegre, bueno, donar-li vida en aquest jardí.
Molt bé, i una cosa, com estem a la ràdio, la gent no pot veure com és la residència. Aleshores, ens agrada començar perquè tu ens facis com una fotografia radiofònica, no? Descriu-nos una miqueta com és Vila Clavellina. Ja veiem, ens hem imaginat un jardí amb flors, però com és l'edifici? Com són el contorn?
Mira, les instal·lacions, jo la primera vegada que vaig arribar aquí vaig dir, quines instal·lacions, són brutals. Té un jardí impressionant.
Carai.
Té un jardí amb molta vida i que li volem donar, bueno, aprofitar aquest jardí i fer moltes activitats en aquest jardí. No totes les activitats que fem amb els residents no les fem dins del centre, sinó que aprofitem aquesta zona, que és impressionant, per poder sortir i fer activitats aquí. Després, les instal·lacions de dins del centre són totes les sales superàmplies, dona molta llum, té un munt d'habitacions, la capacitat que té és increïble, llavors han de venir a veure el centre.
Clar, parlem de Premià de Mar, o sigui que estem parlant del famós microclima del Maresme, no?
Exacte, és que tenim a la platja a res. Llavors, això també és un avantatge.
I sabem que algunes residències s'especialitzen en algun tipus especial de resident, fins i tot en algun tipus de necessitat o de patologia, fins i tot. A qui va adreçada la residència Vila Clavellina a Premià?
Va adreçada a perfil de gent gran. És igual si tenen més dependència o menys dependència. Tenim de tot tipus de perfil de residents. Tenim perfils superautònoms que entren i surten de forma autònoma del centre, i tenim perfil de residents que són una miqueta més dependents, és a dir, que podem acollir a tot les persones, gent gran que siguin d'aquest perfil.
I en principi ja ens has dit que s'ha fet una nova obertura de la residència. La residència pot acollir a persones que hagin tramitat la llei de dependència i que potser tinguin una prestació econòmica vinculada o algun altre tipus de servei? D'ajut, vull dir.
I tant. Tenim les places amb places privades i també places que poden entrar amb llei de dependència amb una prestació econòmica vinculada que els ajuda molt, bastant. En aquest sentit, hi ha possibilitat d'entrar així. També tenim places de centre de dia, que és important, que hi ha gent que només veu el centre i pensa que és residència, i no només és una residència al centre, també tenim el servei de centre de dia.
I una cosa, en teniu de places ara? Places sí, disponibles?
Tenim.
Doncs fem una cosa, com normalment quan parlem amb residències, amb la pandèmia tot ha canviat una mica, però normalment sempre estaven plenes. Aleshores anem a aprofitar una miqueta i recordem una cosa. Si algú pensa en l'onada Vila Clavellina a Premià de Mar, com pot saber d'ella? Jo dic, pot anar a Inforesidències i pot veure la fitxa. Per descomptat, pot anar a la pàgina web directament de l'onada Vila Clavellina o us pot trucar per telèfon també, no? Digue'ns un telèfon que puguin contactar amb vosaltres.
Sí, i tant. El 93-754-9217. Estem al carrer Rafael de Casanova, número 3, aquí a Premià de Mar.
I jo recordo, la residència la vaig visitar quan encara feien obres, quan la van inaugurar la primera vegada, i fins i tot tenien com un hórreo al jardí. Això segueix estant allà?
Segueix estant. No caigui aigua, però segueix estant aquí. És que el jardí és impressionant.
Sí, sí, sí.
També tenim el jardí a l'hort. Tenim tres taules d'hort on els residents d'aquí de la residència fan tallers de l'hort aquí.
Una cosa, ara que sembla que amb les vacunes havent-hi vacunat a tots els residents, a tots els empleats, ara ja estan vacunant a la gent de 50 anys, sembla que la Covid ens estem escapant d'ella, encara heu de prendre mesures o ja teniu una vida normal a la residència?
Mira, t'explico. Actualment estem molt més tranquils. Des del febrer que ens vam començar a vacunar hem pogut veure que han baixat molt els brots en totes les residències. Pensa que actualment aquí a Vila Clavellina tenim el 100% dels residents vacunats. Per tant, ara mateix som un centre segur. Sí que encara prenem mesures com fer les activitats sectoritzades per unitats, però a la vegada jo crec que aquesta sectorització ens ha fet augmentar el nivell. És a dir, jo si tinc una unitat petita i no tinc a 50 persones en aquesta unitat, sinó que tinc a 10, 15, jo li puc oferir una atenció més individualitzada, més personalitzada a cadascuna de les persones que tinc aquí. Llavors, jo crec que és positiu que encara treballem en petites unitats.
Doncs una cosa, Patrícia, sempre que truquem a una residència ens encanta parlar amb personal directiu, personal treballador, però també ens agrada molt parlar amb residents. Em sembla que avui podrem parlar amb la senyora Remei Picanyol. És així?
És així, sí, ella la tinc aquí i estaria encantada de poder parlar amb vosaltres.
Doncs escolta'm, si ens la pots passar, moltíssimes gràcies, Patrícia, i recordem només una cosa abans de parlar amb la senyora Remei Picanyol, que estem parlant de la residència L'Onada Vila Clavellina a Premià de Mar. I com hem dit, es pot trucar qui el vulgui tenir informació d'aquesta residència al 93 754 92 17. Moltes gràcies, Patrícia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda.
La senyora Remei.
Senyora Remei Picanyol, molt bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per compartir aquesta estona amb Ràdio Estel, amb el programa És gran ser gran. I expliqui'ns una cosa, fa quant temps que viu vostè a la residència?
Jo fa 7 anys.
Ui, 7 anys devia ser gairebé al començament, no?
Feia un any que estava inaugurat. Un any o un any i mig.
I una cosa, recorda vostè el primer dia que va ingressar a la residència?
Sí, jo ho crec.
I ens el vol explicar per què vostè anava a la residència i què és el que es va trobar?
Miri, jo vaig venir a la residència perquè se'm va morir el meu marit i la meva filla. I vaig quedar només amb dos nets. Els nets, un es va casar de seguida i venia amb mi perquè fer-me companyia. I l'altre era solter. I els vaig anar cuidant fins que un dia va venir l'altre, el que venia solter, i em va dir, iaia, m'aniré a viure amb la nòvia i si ens venim ja ens casarem. I jo els vaig dir, fills meus, ara ve la meva. Tots dos teniu famílies i podeu tirar endavant si us porteu bé tots dos. I l'àvia se'n va descansar calament.
Doncs escolti'm, jo crec que tots voldríem tenir una àvia com vostè, eh?
I tant, i tant.
Que se n'anés a una residència.
No, que se n'anés a una residència, no, que prengués les decisions per si mateixa i que ho tingués tot tan clar. Si després és una residència, ja és cosa seva.
Clar que sí.
Però, i com va ser? Com va ser? Digues. Digui.
Miri, ara que li vaig dir, quan vam sortir d'aquí amb la maleta, li vaig dir al meu nen, nen, queda't aquí fora. Ja tenia 30 anys aquest nen, eh? Queda't aquí fora. L'àvia se'n va a la residència perquè vol. No perquè m'hi deixeu. Així és, no vull que mai tingueu el pensament de dir vam deixar la iaia en una residència. No. Vaig agafar la maleta i vaig travessar el barri jo sola. Amb tota la serenitat d'aquest món.
Clar que sí.
I el pobret es va posar a plorar. I quan vaig ser dintre, li vaig dir, ara ja pots entrar i acompanya'm. Que l'àvia se'n va a la residència perquè vol ella.
Però l'àvia ha entrat sola. L'àvia ha entrat sola.
Doncs escolti'm, enhorabona, eh? Enhorabona, perquè tant de bo tothom pogués prendre les decisions i tingués les coses tan clares. Ara doncs recordem aquell dia, vostè entra a la residència i era el que vostè s'esperava?
Sí, poc més o menys sí. Hi havia la gent que el portaven llavors, que era un senyor gran, i el gendre i la filla, i que et vam sentir com a casa. La que teníem, la supervisora que teníem, també eren unes noies molt carinyoses, i no et van fer sentir forastera. De seguida et van acollir molt bé, vaig tenir la sort de trobar quatre amigues molt bones, que ara som per la nostra família.
I una cosa...
De seguida...
No, digui vostè, sisplau.
Doncs, de seguida m'hi vaig sentir molt bé. Ja fa 7 anys que estem juntes i estem molt bé. Mai hem tingut cap desavinença i hem procurat amb les noies portar-nos molt bé i la veritat, jo estic molt contenta.
Doncs, escolti'm, enhorabona, la veritat, perquè no és sempre que escoltem aquestes històries tan boniques i positives, i hem de deixar aquí la conversa, perquè sap que en el programa de ràdio sempre estem mirant el rellotge, però volem agrair moltíssim que hagi compartit aquesta experiència seva la senyora Remei Picanyol, que viu a la residència L'Onada, Vila Clavellina, a Premià de Mar. Moltíssimes gràcies, senyora Picanyol.
Gràcies a vostès.
Moltes gràcies.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs si recordem que ahir a la borsa de treball vam parlar d'aquesta vacunació de treballadors de residències, que un de cada cinc no es volia vacunar, vam explicar alguns possibles motius, vam també explicar aquesta iniciativa que ha portat la patronal ACRA davant del govern per intentar que hi hagi una legislació perquè es pugui acomiadar a qui no es vulgui vacunar, que ara mateix no es podia.
Està molt bé.
Però avui toca aportar ofertes perquè hi ha gent que treballa a residències, esperem que s'hagi vacunat, o la gent que vulgui entrar a treballar i es vulgui vacunar, doncs portem algunes ofertes de feina per a aquestes persones. I si comencem mirant les d'educador social, veiem que busquen un educador social a la residència Moll de la Fusta a Barcelona. Seguidament comento una oferta que em sembla que en aquests últims temporades no hem portat gaire bé mai, que és la de logopeda.
Sí.
Busquen un logopeda al centre de gent gran Vitàlia Sant Just, a Sant Just d'Esvern. a més, he estat mirant, com que en tenim tan poques, una mica més en profunditat, em busquen en un principi un logopeda de jornada completa, per tant, no seria una feina a temps parcial, sinó a temps complet.
Molt bé.
Per altra banda, busquen personal de cuina a la residència de tercera edat al meu avi, a Cerdanyola del Vallès. Busquen personal de neteja a la residència Èmera Sant Genís a Barcelona i a la residència SHR Vallirana. Si vols treballar de gerocultor o gerocultora, em busquen a molts jocs, per exemple, a la residència Falgàs, a Castellà del Vallès, a residencial Palau, a Palau de Plegamans, a la residència Cuida'm, a Sant Just d'Esvern, o també, per exemple, al centre residencial Sanitas Consell de Cent a Barcelona, que també han vingut al programa.
Sí.
De fet, ara estic fent un repàs de les ofertes i ara me'n dono compte de quants d'ells han vingut a la ràdio.
Tant, la majoria, no?
Prepandèmia i postpandèmia, sí, posa presencialment o per telèfon.
Ara continuen venint, però amb la veu, per telèfon.
Sí. I esperem que en un futur puguin tornar presencialment, d'aquí a poc. I finalment trobem que si ets un psicòleg, en busquen un a la residència Sant Cebrià de Tiana, i si busques feina de treballador social, en busquen també a Moll de la Fusta i a la residència Nin a Barcelona.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta ens la fa la Martina i ens diu el següent. La meva mare porta des de fa uns mesos a una residència privada i hi ha una part que la paga de la plaça, que la paga la Generalitat, i una part que la paguem nosaltres, perquè ja té un grau de dependència. Ara m'han avisat que li tocaria ja accedir a una plaça pública, a una altra residència d'un altre poble. La pregunta que ens fa la Martina és, val la pena canviar? Clar, els canvis, en aquest cas, entenc que seria una motivació, diguem, econòmica, perquè si vol la plaça pública, pot ser que sigui... Un dels motius pot ser aquest.
Si ja està aquí, també, i ja té les amistats aquí...
Són diverses coses a tenir en compte, una d'elles les que diu el Marc. Per altra banda, sí que he comentat que el que diu la Martina, com ens comentava, és això de la PEP, que és que li paguen la Generalitat, com que hi ha dependència, una part de la plaça, uns diners per pagar aquesta part de la plaça privada. Ara, també comentar-li, prepandèmia, i abans també, inclús ja abans de la pandèmia, es prioritzava molt el fet de que una plaça pública estigués plena. Per tant, sí que es feia molta força de serveis socials perquè triessis la plaça pública i, diguem, deixar de banda més la PEP. Ara, però, la Generalitat s'ha donat compte que és molt important l'adaptació, ja ho sabien, però volien prioritzar. I que l'important també penso que és com estigui ella, en el cas de com està ella. Clar. I també penso una cosa, si us plantegeu el canvi, i és una opció real d'aquesta de canvi, com que hi ha poc temps per triar, jo li dic una cosa a la Martina. Ves tu, si pots ser també amb la teva mare a la residència aquesta que potser va,
que la conegui,
i la veieu, perquè potser va anar fa 3, 4 anys, 2, el que sigui, i ho va mirar bé, però hi ha coses que no ens recordem.
Pot haver canviat, clar. Per millor o per pitjor? Clar.
Per pitjor és complicat i per millor segur que sí. Però el que sí que vull dir és una cosa, és important dir el següent. Ara que porten ja un temps a una residència, pot ser que quan van anar a veure aquesta residència en places públiques, no sapiguessin molt bé de com van les residències.
Clar.
Ara porten un temps ja amb una. Saben molt bé el que han de preguntar, el que han de mirar, el que sigui. Per tant, l'important és com està ella actualment a la que està, com estarà a la que potser pot acabar anant. Clar. I també penso que és important saber que si finalment opta per quedar-se a la que està, pot desistir de dir, no, aquella no la vull, i no passa res, perquè inclús pot aconseguir, si ho demana, que la posin a l'últim lloc de la llista d'espera. Per tant, jo diria el següent. Primer de tot, l'opinió de la persona és una, com està, com es troba, i si canviaria també molt la situació econòmica i, per què no, valorar i mirar quines opcions hi ha.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem la propera setmana vinent.
Ens veiem.
Fins aquí és gran ser gran. Els agraïm la seva companyia i els esperem demà divendres a les 5 amb el programa Eixos de Felicitat. I dimecres ens tornem a trobar amb És gran ser gran. Siguin feliços. Adéu-siau.